A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, benvinguts a, avui, doncs, a dia una miqueta a l'equador de la setmana. Avui tinc mixitat a la tertúlia, estic content perquè hi ha equilibri en els dos sentits, tant com els convidats com els que elaborem el programa. Tant la Candela i jo som dos, també tenim mixitat i vosaltres dos sou mixitats. Júlia Martínez Illescas, benvinguda, bon dia i bon any.
Moltes gràcies per convidar-me i bon dia i bon any.
Per fer-te i fer-nos companyia, Ferran Goya, bon dia, benvingut i bon any.
Bon dia i bon any a vosaltres també.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, festes nadalenques, han provat bé?
Molt bé.
Bueno, això és el
principal. Inclús la grip ha baixat i tot.
Exacte.
Sí, per que, la no, part... no, que jo no m'ho esperava, eh? Pensava ui, ui, ui.
Per la part professional que et pertoca, cert que venim de pocs anys enrere de la Covid, dius, però... un gest tan senzill, no trobes bé una mascareta i coses així, s'ha esvaït totalment del concepte de la ciutadania, en alguns casos.
Jo que estic en centre mèdic, la veritat que no, que bueno, sempre si estàs refredat, si tens símptomes, has de portar mascareta. I a l'hospital era obligatori, després la van treure quan van veure que baixava la grip, però bueno, era una grip que semblava que venia, no, vull dir, amb una soca nova i ha fet una baixada, bueno, està bé.
Sí, tenim memòria de peix vermell, Ferran, a vegades, per coses així?
Jo, bueno, hi ha gent que sí, jo bueno, igual també és per la qüestió d'edat i això, pues, jo la mascareta quan hi ha una passa o quan jo estic malalt, tant com persona activa com reactiva, com passiva, jo al transport públic molt sovint em poso la mascareta sense cap problema. I si estic constipat encara amb més raó, però si no estic constipat per no contagiar-me.
Sí, no, el que dius tu, Ferran, és una qüestió de convivència i de certa lògica, per dir-ho així, tant per tu com per als altres, no? Sí, sí.
Jo a la cartera, bueno, a la motxilla sempre porto mascaretes, és a dir que... Quan arribo i tinc una farmàcia i em diuen que entra amb mascareta, doncs, si vaig amb la motxilla no costa res de treure-la.
La veritat és que la pandèmia ens ha canviat. Jo, a mi almenys, vull dir, els meus hàbits, mai em posava mascareta a la consulta. I ara, a veure, és veritat que parles millor, perquè si no, de vegades inclús amb la gent gran no t'entenen, vull dir que és un problema la mascareta, però si estem refredats, ens posem mascareta els dos... I, bueno, això no ho feia abans. Inclús un refredat que, a més, es veu que tampoc és tan important, però jo, bueno, és que tampoc tinc ganes d'agafar un refredat, no? O, vull dir, que ara et fa mandra tot, no?
I luego hi havia les coses aquestes del machotisme, no? De dir, jo estic malalt, però continuo anant a treballar. No, si estic malalt, no vaig a treballar, no perquè sigui gàndol i això, sinó perquè no tinc perquè contagiar els companys sans que estan allà.
Això es queixen els companys, molts companys es queixen. És que, clar, ha vingut un company quan ven al metge i clar, me l'ha contagiat, no sé què. Clar, això també és qüestió de l'empresa, que digui no sé, com sí. Aquest dia, però si és que si no, clar, perds aquest dia.
No, en 30 anys d'ofici no he tingut mai no m'ha agafat mai una baixa. Bueno, però és que no has estat mai malalt. Sí, però estic malalt i continuo anant. I dic, home, sí.
Depèn de l'afectació i la repercussió, sí, també. Sí. I clar, que si per dir una cosa ets ferrer, per dir-ho així o manyà, i treballes tot sol... Sí. Continues, no?
Sí.
Ara, si estàs en una oficina, en un lloc tancat, en clar. Un àmbit laboral, i doncs tens companys a 1 o 2 metres, doncs forçament la propagació pot ser diferent.
Però aquí les empreses sí que tenen alguna cosa a dir, eh? Perquè la gent li sap greu faltar a treballar, també. Vull dir que també, si l'empresa ho diu, bueno, si estàs molt refredat, no vinguis, perquè si no, a més, se't contagia tot l'equip, no?
I que
vull dir que
casos,
seria lògic.
I que en cert casos, amb el teletreball, doncs també... Segons l'ofici, també ho
pots... El teletreball estem una mica endarrerits aquí a Andorra, eh? Perquè veus a baix, la meva filla teletreballa sempre, va una vegada a l'oficina a la setmana, i en canvi aquí, sobretot, a més, fixa't als funcionaris, el que és l'administració pública, hi ha molts problemes, però l'han d'aprovar, no sé què, tot el que passa, 4 o 5 dies, fins que li accepten el teletreball. I dius, bueno, és que ara ja, no? Amb la qual cosa és un enrenou.
Sí.
Bueno, potser hi ha avanços.
Això sí que s'hauria de potenciar, jo crec, a nivell d'administració pública i pensar que el teletreball moltes vegades és més productiu, a més, moltes vegades que o tan productiu, vaja. Que no...
Una cosa que, doncs, s'ha, no diré propagat, no? Però s'ha desenvolupat, les permanències mèdiques per Nadal, va ser una cosa extraordinària que es va fer a l'inici, ara és indispensable, i bé, caps de setmana, cerca, diguem, per treure una afluència innecessària de gent a urgències per patologies que no són adients en urgències per això. Però encara hi ha potser una certa pedagogia o conscienciació de la ciutadania a
totalment, no, totalment. La gent té molta tendència, me'n vaig a urgències, no? I a més, allà en fan tot. I això, clar, és perjudicial pel sistema, sobretot pel sistema i per ell mateix. Vull dir, hi ha urgències, es trobarà gent que potser està, el que dèiem, es pot contagiar amb aquella sala d'espera, no? I si té una cosa banal. I la permanència mèdica, jo crec, encara és poc coneguda. Vull dir, la gent que la coneix, jo molts pacients que els hi dic, aquest Nadal ho he dit, no? Perquè i que hi ha el dia 2 amb un divendres i el dia 5 amb un dilluns. I no hi ha, la majoria de metges hem fet pont. I per sort vull dir que es va tenir en compte i ja es va fer la permanència mèdica a partir de, em sembla que del dia 25 hi havia permanència mèdica fins a Reis, no? Llavors, jo els hi dic i ho poso, no?, a la porta i tal, i la gent encara avui em diu, ah sí, vull dir que... I molta gent també, és veritat que els serveix la informació perquè es diu, és que ja, no, jo no estava per anar a urgències, vull dir, ells mateixos també, hi ha gent conscienciada, jo no estava per anar a urgències, no? Però sí que mira, sabent que hi ha un metge de primària, doncs que... Doncs sí, els dissabtes, diumenges, festius, i això per Nadal, per exemple, o quan hi ha ponts, de vegades es té en compte, perquè hi són molts metges que no hi som, i llavors, clar, urgències es col·lapsa, no?
Sí, quasi un 20%, un 17,9% de més d'increment de visites entre doncs, l'any anterior. Bé, a poc a poc, doncs, és una no direm una necessitat, però un servei que es té que... potser doncs, comunicar una miqueta millor o...
I a més el metge de permanències que està allà a la clínica Meritxell, a la planta baixa, té una connexió també amb urgències, vull dir que no amb urgències, però bueno, pot demanar una radiografia o pot demanar alguna... Inclús, bueno, si veu una cosa greu, evidentment, doncs el pot adreçar a urgències. Per tant, la veritat que és un recurs que s'ha d'utilitzar més.
Recursos que tenim i que no fem servir, no? A vegades, Ferran, o que desestimem?
Bueno, jo penso que algunes vegades falta informació. Jo penso que quan, no sé si en els anys 90 o quan es va posar lo de la visita d'urgències, es va posar 7 o 8.000 pessetes o no... no o,
7 o 8.000 pessetes?
O, no ho sé, no, una quantitat que llavors era molt, molt gran.
Em sembla que te refereixes a el que és... No, se va fer com un pack, no? Un
sí,
pack d'urgències.
Anar a urgències era pagar tant, no? Per dissuadir. I dius, home, dissuadeix per una altra forma, per formació, no per dir que... El que vaig a urgències tindrà una... Perquè al final dius, bueno, molt bé, la patracada la pagarà la Seguretat Social.
Ara passa al contrari, perquè només quan vas a urgències hi ha un pack sí. Que t'entra tot. Però, bueno, clar, també aquest pack, per exemple, hi ha proves que és difícil de demanar, per la sí. Qual intenten fer poques proves. I el que sí que pagues només el teu...
El 25%.
El 25%. Mm. Amb la qual això, abans, ara ja no, al teu metge referent, per exemple, li pagues només la teva part, però si tu vas amb un altre metge perquè no està, perquè està de vacances, li pagues tot i després t'ho retornen. Hi ha gent que s'ho mira molt, sí. Hi ha gent que s'ho mira molt a avançar sort, els diners.
Per sort no fa molt temps que no he tingut que anar a urgències, ni per mi ni acompanyant a ningú més, però... Algunes vegades, suposo que ara això ha canviat, que hi ha abans d'urgències hi ha una mica de tria.
Sí, sí, hi ha un triatge.
Hi ha un triatge.
Més que res per saber quin pacient anar... ha d'entrar abans sí, que l'altre, no? Sí, perquè no pot
jo,
entrar sí, abans un, una cosa banal.
Jo l'última cop era
sí,
l'últim pues que arribava. Doncs
pues fa molts anys, eh? Sí, perquè sí, sí, fa molts anys que hi ha la tria, eh?
Sí, sí.
Que té un... que crec que és un infermer, una infermera i,
sí, sí,
i
fa la tria. Sí, sí.
Bueno, ordena una mica sí, segons sí, sí, la gravetat o segons l'urgència,
sí, sí,
no?
Sí, bueno, la tria és el que dius tu, no? No és el mateix venir per un esguins que has caigut com durant les gelades que van atendre 130 i alguna persones que et pots trencar un canell, un braç, un colze o una altra cosa així.
Bueno, o que tinguis trencat alguna cosa, que no el tinguis, o que tinguis un refredat, o que tinguis molta febre, o que tinguis, no? Vull dir que... No sé. És veritat que, bueno, tenen un protocol de tria i entra abans el que està pitjor, també és jo així, no?
Sí, o tens algú trencat i no ho valores i no te'n dones compte i ha passat. En conec algun que a qui li ha passat. Bé, avui que et tinc, Ferran, també surt un article que has escrit i que apareix avui en el Bon Dia sobre una miqueta les portes giratòries i la polèmica que ha generat el Consell General per el nomenament de la Sílvia Calvó per al seu càrrec a FEDA. Dius, bé, ja nosaltres sempre diem que si és la persona més adequada per al càrrec, tant li fa que sigui home o dona, o que sigui d'equits afectació o aproximació política.
Sí, bueno, jo la qüestió... A la Sílvia Calvó la conec des de fa molt temps i sé de lo que val independentment de la seva adscripció política. El que passa, jo penso que la precisió del llenguatge és una cosa que tenim que defensar. És a dir, una porta giratòria és una cosa. Un trampolí, un passadís d'un càrrec públic a un altre càrrec públic, ens pot agradar o no, però no és una porta giratòria. I això no ho diu Ferran Goya, ho diuen pues, el Greco, ho diu l'OCDE, ho diu Transparència Internacional. És el pas del sector públic al sector privat sense uns terminis. Per no parlar de casos andorrans, el que el president socialdemòcrata d'Alemanya, el canciller, quan plega, se vagi a Gazprom, això no pot ser, no pot ser.
El Consell d'Administració, a més, vull dir, el Consell d'Administració, perquè és la típica exemple que passava a Espanya, no?, també,
sí,
ha passat amb... No?
Amb I a França en tens també.
I a França, no?, amb empreses aquestes que se van al Consell d'Administració, que, bueno,
sí,
no és el mateix cas, no?, potser, que és un càrrec més tècnic.
Quan hi ha aquest pas en un sentit o en l'altre d'una administració pública a uns sectors importants
públic, sí.
no per a pública, no privat completament, és a dir, si surts de ministre de Finances i te'n vas a un banc, home, algun dia tindràs que no t'han pagat per tota la vida, no? És a dir, però dius, home, per lo menos un parell d'anyets, perquè algun dossier que coneixies com ministre no serveixia al que et pague ara el salari. En el cas de la Sílvia, el que vagi de govern a una parapública, bueno, que no és una parapública, és a dir, que el cap de govern l'altre dia al debat es va colar també amb alguna cosa, que va dir que FEDA era una parapública. No, FEDA és un ens públic. Parapública és la CAS, però... el cap de govern que domina bastant i precisa bastant el llenguatge, que amb això es va plantar l'altre dia. I llavors, això jo penso que pues, es tindrà que regular. Que Andorra és més difícil perquè és un país petit i llavors pues, veiem que surten de govern
més difícil o més fàcil, no?
I se'n van i munten una empresa privada de consultora que té com clients entitats públiques i això, doncs dius, home...
Això és un altre tema, no? Ja no és les portes giratòries, sinó
però,
que és...
Però el cas de la Sílvia no és un cas de portes giratòries.
Això ja es pot fer mentre estàs al govern.
Sí, sí,
mentre estàs al govern estàs fent una llei,
sí,
no? sí. I que ara, jo què sé, estic ara pues, la llei de seguretat del treball.
Sí.
No? I ja muntes l'empresa o ets soci de l'empresa o va passar amb les ambulàncies, no?
Sí, també. Sí.
A veure, quan privatitzen i surt la de bombers i passen a entitats privades,
sí.
Ja va haver-hi gent que està emparentada amb govern, sí, que sí. Va muntar les seves...
Sí, sí, el germà o la germaneta.
Sí,
i tot
i
això,
munta
sí,
la,
sí.
Seva, sí. La seva empresa.
Sí, sí.
No, i això és més aviat el que tu dius, no? Utilitzant bé el llenguatge, vull dir, és utilitzar la informació, vull dir, per adelantar-se i, bueno, tenir una informació privilegiada. I...
Ara, la qüestió aquesta, a més, és que estava cantat que seria la Sílvia la pròxima. Per què? Pues perquè a nivell de carrera professional... de forma de promocionar i que hi hagi una mobilitat feta, és un exemple, vaja, és un contraexemple, perquè ho han fet molt malament. Ho han fet els últims 10 anys, s'ha fet molt malament. És a dir, i veus que hi ha gent, enginyers i altra gent que ha treballat a FEDA, que ha escapat de FEDA perquè el sostre de cristall aquest, que no solament el pateixen les dones, sinó
un altre tipus
vegades,
de sostre.
També hi ha sostres de cristall també de que hi ha empreses que no et deixen créixer. I per quina raó? Pues, segurament perquè no hi ha una bona gestió del coneixement d'això. I FEDA adoleix d'això, és a dir, que serà una de les coses que tindrà que arreglar la nova directora.
Del que dius a Ferran, en aquest àmbit, però pot ser en molts altres, que sigui d'administració pública o també en privat, això pot ser fuga de talents o en una altra empresa del país? Si és així, tant de bo, perquè la persona es queda al país i bé, aquests coneixements i capacitats es queden, però repercuteixen beneficiosament en una altra empresa, en un altre sector. Ara, si la persona, per aquest sostre de cristall, com dius tu, decideix marxar al país, això és una pèrdua de talent definitiva o quasi definitiva, per dir-ho així. Perquè si la persona no vol tornar, perquè no està arrelada al país...
No, algunes vegades es queden al país però fent una altra cosa que com una segona vocació. És a dir, que hi ha casos molt clars de gent que s'ha dedicat a canviar de feina quan tenien formació i ganes per progressar. I llavors, al cap d'uns anys, pues, s'han cansat.
Jo vaig conèixer un pilot d'avió que es va reconvertir en fisioterapeuta, perquè era la seva passió. Però bueno, cadascú té les seves aficions. No, no, cada persona és un món, per dir-ho així. Parlant de persones, demà hi haurà el debat del pressupost. Bé, serà una sessió de consell doncs, important. Cert que bé, l'economia andorrana va... força bé, per no dir molt bé per alguns, o superbé
per alguns.
O superbé per d'altres, tot depèn com veus el got o la realitat, però cert que hi haurà debat per a discrepàncies entre grups polítics d'aquest pressupost.
Sí, però a veure on fem les inversions, vull dir, el pressupost és el que guia la política, bueno, el que, a més, vull dir, és més ideològic de tot, no? A veure, on fas les inversions i quan inverteixes en cada... Jo sempre, bueno, ja deia que Andorra Turisme potser que podem baixar una mica la inversió perquè no necessitem més turisme. Vull dir, ja estem morint en el nostre propi èxit i ja hem de veure què fem però per millorar la vida i per mantenir molts residents de molts anys que estan pensant en marxar. És a dir, jo quan parlo, bueno, mira, a mi ara mateix vull dir, heu de canviar de consulta perquè no em renoven el contracte de lloguer, però això començarà a passar a tots els locals comercials que estan pujant. Els pisos tenen la protecció de la llei, però els locals no. Però quan parlo amb els meus pacients, molts ja diuen és que em caduca el contracte al final del 27 i... Ara a veure què passarà, no? Quan, a veure si aquesta llei com ho fan, però ja estan pensant molts portuguesos en marxar. I jo crec que això és una pèrdua també pel país de gent que ja està molt integrada, que fa 20 anys que està aquí, o 25. I hem de veure inclús la gent jove com pot encarar el seu futur, la seva vida aquí, perquè sense vivenda, quan la vivenda es converteix en un article de mercadeig i la gent no té accés, vull dir, la societat bueno, és un desastre social.
La Júlia parlava d'Andorra Turisme i d'un cert import que tenia, de redistribuir-lo d'una altra manera. Cert que hi ha hagut formacions polítiques, entre altres la Concòrdia i Sarnia Escalé, que deien de crear una agència de desenvolupament a un valor de 2 milions d'euros, si no m'equivoco. També hi ha hagut crítica per al tema de l'organització d'aquella prova de l'Andorra Cycling Masters, que ha costat uns èquits que no es volen desvelar.
Si no ho sabem...
Bueno, s'especula més d'un milió d'euros, o sigui que, però bueno, és especulació, que potser no estem gaire lluny de la realitat dels números, però clar, són tota una sèrie de coses que, com diu la Júlia, són molts, tenim molt turisme, potser redistribuir una miqueta les cartes.
Jo el que em fa sempre por és de la dutxa escocesa, és a dir, de passar d'una qüestió, d'una cosa a l'altra, és a dir, el turisme no pot ser una qüestió de o el creixement o el foment de l'agricultura o el foment de la construcció. Si recordeu, quan va haver-hi la crisi de la subprime, la dreta va dir que la culpa eren els socialdemòcrates, que van arribar al 2000, a Andorra van arribar al 2009 i es van trobar tot el món en crisi, i llavors, pues, lògic, tot el que vulguis, i llavors la dreta es rearme a tots els llocs i a Andorra també, i llavors diu, com ho arreglarem? Llavors, com ho arreglarem? Modificació de la llei d'ordenament del territori, de DEA. 2012. Este que ajudar a fomentar, a tornar a posar en marxa la construcció, pom, 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 pom. Uns anys després, gran desastre. Ens hem passat de frenada o ens hem passat de promoció. Amb el turisme que no ens passa el mateix, és a dir que...
Bueno, és que estem al punt.
És a dir, estem fomentant tal i qual la inversió en promoció turística és petita, augmentem, incrementem ara fem una frenada, i jo penso que tenim que anar més a coses quantitatives i no simplement com es gasten els calés del turisme, que, dius la promoció ciclista, tu que ets un ciclista. Jo penso que ha tingut uns certs èxits a Andorra. Territoris ciclistes hi ha molts, a l'Empordà, algunes vegades millor que les pendents, ja saps que és el vent, és a dir, costa més pedalar amb una tramuntana de cara que pedalar amb una pujada del 12%. Però Andorra, el territori ciclista, pues, bueno, pues, ha anat bé, veus equips ciclistes a la carretera, els veus als gimnasos, els veus donant feina també a massatgistes, a tothom, però està un criterium de com el que es va fer, d'un milió d'euros, i que a més amb secretisme i amb clàusules de confidencialitat, entrem en una cosa que ja el diner públic no pot tenir clàusules de confidencialitat, ni la CIA tindria que tenir clàusules de confidencialitat. El diner públic té que ser transparent. I amb una qüestió de muntar una carrera...
Sí, és que és.
I dir que, home...
Si és de risa.
Dius, no, no, no. Home, prendre per la gent per burro, una mica sí, però molt no. Llavors, hi ha dues coses que tindrem que separar. La qüestió de la transparència de la despesa, que això és una cosa que no es pot ni discutir. És a dir, senyor Jordi Torres, no es pot discutir que els diners públics tenen que ser transparents. si hi ha una operació d'estat i es tracta d'eliminar un enemic, pues potser sí, però no es tractava d'una operació d'estat secreto d'eliminar a cap enemic, sinó d'organitzar una carrera. I tenim que saber quant costa. Ara, l'oportunitat de si aquella carrera, si allò era beneficiós o no beneficiós, si és excessiu o si no, és discutible. Però l'altre és indiscutible. No pot haver diner públic que no sapiguem ni la quantitat, ni com s'ha pagat, i si l'organitzador vol una clàusula de confidencialitat, doncs que se'n vagi a un altre país. Que no ens enfadarem.
Faci una altra cosa, sí, sí.
No ens enfadarem.
No, jo el que deia, el que tu dius, no? Vull dir, no parlava d'Andorra Turisme en general, sinó dintre d'Andorra Turisme el pressupost que, doncs, anar una mica valorant cada projecte, no? El Cirque du Soleil, que penso que ja és un projecte que ja el podem donar per passat, no? I jo no sé ni el pressupost que té Andorra Turisme, però sé que és molt alt. I si a veure si hem d'invertir, a lo millor, en una altra cosa, com per exemple pues, en vivenda pública, no? Clar, els pressupostos també, ja saps, no tenen un límit, no són infinits. Per tant, hem d'escollir què volem fer amb els diners que recauda l'Estat.
Esmentaves el Cirque du Soleil, Júlia. Cert que era un reclam per l'estiu, juliol i uns dies d'agost. Bueno, aquest any...
Però va ser un moment. Va ser un moment, el 2012 potser, no?, que es va començar. És que, clar,
ara et dius, bueno,
res a veure
amb ara. Ara et dius, bueno, ja no tenim el Cirque du Soleil per aquest atractiu que podia ser per alguns potser de venir a Andorra per passar un cap de setmana i anar a l'espectacle, dius, bueno, tindrà que trobar un altre Andorra Turisme, un
bueno,
altre recient.
O no, perquè clar, en aquell moment és que estava buit d'Andorra, vull dir, jo me'n recordo de fer alguna cosa perquè aquests mesos, a més, és que zero, és que ara no passa. Jo, sincerament, si hi ha un pont o algun dia de festa, jo ja em plantejo que no puc anar al centre. Jo visco a Canillo i ja veig que no... intento sortir d'Andorra, perquè, sincerament, aquí és difícil moure't o quedar amb amics per anar a sopar, vull dir, impossible, vull dir, restaurants estan a tope, amb la qual cosa jo l'altre dia sentia que ens baixarà la qualitat de vida. Jo crec que ja ens ha baixat la qualitat de vida. Jo, baixes, no hi ha pàrquings, tots estan col·lapsats, circulació col·lapsada. Jo, si vinc de Canillo, evidentment a les tardes impossible baixar en totes les vacances de Nadal, però ni per anar a treballar. Vull dir, un dia no vaig poder anar a fer una reunió que tenia de treball i la gent anava anul·lant també. Vull dir, ja anul·la, ja no ve perquè no es pot desplaçar, no? No pot moure's. I per tant també hi ha una pèrdua al mateix temps. Vull dir, les pistes d'esquí quan estan a tope, vull dir, hi ha una pèrdua social de les oficines o de molts negocis que no podem treballar.
Sí, la massificació fa que tens un alentiment.
Et col·lapsa altres sectors. I això hem de ser conscients. Vull dir que, clar, jo crec que estem en un límit de la quantitat de turisme que estem rebent, i dic la qualitat, la quantitat, no la qualitat, no? Vull dir que hem de mirar com gestionar això per no anar a més, perquè no podem absorbir.
Però realment, això també, si agafem xifres absolutes i ens creiem les estadístiques, encara que ja van canviar, no sé si el 2009 o 2010, el sistema de estadística de turisme. Tenim els mateixos turistes que fa 14 o 15 anys. Estan parlant de 10 o 11 milions de turistes. Llavors, i això és el que deien les estadístiques. Llavors, o les estadístiques llavors ens enganyaven, o hi ha algun fenomen més que de concentració, però tampoc hi ha un problema de concentració perquè estan més repartits. Llavors, què és el que passa? Estem en una situació que evidentment no tenim col·lapses. creuar Canillo quan es baixen les pistes és terrible, però creuar el Tarter també.
No, però és creuar Canillo, és arribar a Andorra. És que en camp està tot col·lapsat.
La memòria. Jo vaig ser director de Saete fins a l'any 87. Jo em quedava a treballar a Grau Roig fins a les 9 de la nit i arribava a la mateixa hora dels empleats meus que havien sortit a les 5:30. És a dir, que aquestos... Ens hem oblidat que llavors també hi havia col·lapses? Ens hem oblidat?
Jo no ho recordo viure-ho igual, però...
Mira, havia treballadors que a la carretera aquesta que agafen ara els ciclistes, l'etapa aquesta de les Pardines, agafaven un cotxe, un Panda, que passava per sota els túnels, per, en camp, ja agafar, pujaven cap a les Pardines i a Engolasters com ella, i els que anaven a Sant Julià.
A mi no em quadra que hi hagi el mateix número de turistes, perquè inclús de pàrquings hi ha moltíssims més, i ara estan tots on aparcàvem. I és que ara estan tots col·lapsats.
Hi havia molt pàrquing de... salvatge, és a dir que...
No ho sé. Jo, a mi no em quadra que hi hagi el mateix nombre.
Els números són aquests, és a dir, jo no dic si ara es compta millor i abans es comptava i
una altra cosa també, vull dir, jo me'n recordo, l'època quan jo era més jove, els meus pares al pont del Pilar, no? O al pont, i eren ponts molt concrets, però potser, a lo millor, vull dir, ara estic pensant sobre la marxa, no? Que potser no eren etapes tan llargues, no? Vull dir, des del dia... Jo, és que ja no era... No va ser la setmana de Nadal. La setmana anterior ja hi havia moltes cues per baixar. Ja estava mig col·lapsat, Canillo. Vull dir que hi ha camp. Per tant, ja és des del dia 15 de desembre i ara continuem, que ara potser no tant, però bueno, dissabte no pots baixar.
I luego les pistes, i a excepció de dos o tres telecadires molt concrets, no hi ha cues.
Però hi ha molts més telecadires que abans, això sí,
No hi ha molts més.
Home.
No hi ha molts més.
Me'n recordo amb els remuntadors de 4 o 5 persones, no?
Bueno, jo...
En aquella època anàvem, com a molt, amb telecadires de dos.
Jo puc dir que... realment des de l'any 98 que es va fer el 98 i fins potser el 2000 que va haver-hi un creixement del parc molt important, després és que s'han fet quatre parells a tot Andorra.
Però ja quan
posen els... La cabina del Tarter, al pas de la casa, un petit telecabina que serveix simplement per moure's.
No, el canvi va ser quan posen els telecadires de 5.
De 6. Tots aquests van ser al 98. El 98.
Perquè abans sí que hi havia cues,
98-99 van ser quan va haver-hi això. Però, a més, aquests de 6 són uns dels que normalment tenen cua, no diré quins perquè que no em diguin que estic fent propaganda negativa, però jo intento sempre escapar-me d'aquells 6 places que bloquegen una mica el...
Hi ha més flux. Anirem a publicitat i tornem a trobar la Júlia Martínez Illescas i el Ferran Goya aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Júlia Martínez Llesques i el Ferran Goya. Bé, una cosa, bé, aquest inici d'any ha sigut tristament per el malaurat accident que hi ha hagut a Crans-Montana. Aquí a Andorra, doncs, bombers deien que ús de petards i coets, hi haurà un reglament específic per al material pirotècnic, hi ha hagut revisió de locals. És cert que fa pocs dies tenia doncs, el Jim Majoral que parlàvem de la llei d'antiincendis, que és del 78, però que molta gent doncs, ja avança i es recalca en els nous locals i edificis amb el que es fa a França o a Espanya per a nivell de seguretat. Cert que a vegades hi ha buits així que té que haver-hi una desgràcia, malauradament, perquè dir, ostres, i a casa com ho tenim, no? com ho fem?
Sí, però també està bé dir-ho.
També està bé, sí.
També està bé.
Però el trist és que hi ha una desgràcia.
Sí, sí. A mi el que em va sobtar que hi hagués, en el sostre allò tan inflamable, no? Com una espuma inflamable. Clar, a lo millor la llei no en contempla, però bueno, o sigui, hi ha unes inspeccions, unes revisions, no? I un tècnic no es pot donar compte, vull dir, influir perquè canvi la llei si realment ho permet, no? Això és el que penso que hauríem d'haver estat o ser més proactius en el sentit de que quan veus que hi ha realment un material inflamable en un local així, doncs ja no deixar-ho fer, no?
Del que dius tu és que, a més, Suïssa, que doncs, tenen una imatge de ser un país molt rigorós,
sí,
molt estricte, cert que no era una discoteca, era un bar musical, o sigui, hi ha com un buit...
Quina diferència,
s'ho va fer dona a entendre que va ser doncs, el mateix gestor del local que va posar això. A mi el que em queda una miqueta parat és que la cosa es comença a encendre i hi ha gent filmant amb el telèfon, que no es dona compte del risc que és.
Això...
Bueno, ja, i hi.
Sí, però bueno, costa la vida, eh?
Això és l'alcohol, no?
Bueno, Suïssa, des de llavors, modèlica en moltes qüestions,
sí,
però jo és que estic subscrit a un parell de diaris suïssos i segueixo. És clar, amb aquestes qüestions sempre són els problemes de competències i de responsabilitats. Llavors, els ajuntaments tenen el deure d'inspecció. A Suïssa, que hi ha la confederació, el nivell cantonal i el nivell municipal, resulta de que aquests ajuntaments tenen el deure d'inspecció. No s'havia fet cap inspecció des de feia 5 anys. I com es va fer aquella inspecció? Algunes vegades són molt meticulosos els suïssos i fan una cosa que a Espanya, França i Andorra es fa cada vegada menys, és a dir, delegar sobre entitats la inspecció. És a dir, no va govern contínuament a inspeccionar els ascensors i això, sinó que hi ha unes entitats col·laboradores de l'administració, les ECAS, que diguem, o les entitats de control, que fan aquestes inspeccions. Llavors, i fan un paper, i se suposa que ho fan bé, i ja està. A Suïssa són els funcionaris i això que van a fer la inspecció, i no tenen suficients mitjans. I llavors, és una de les coses que estan pensant, a part del ja-ja-ji-ji. Luego, qüestions d'aforo, qüestions de portes de socorro obstruïdes, era un sòtano. Són tota una sèrie de qüestions de que este que vigilar i pensem que no tenim que pensar cegament, però pensem que Andorra ho tenim millor.
Bueno, no ho sé.
Bueno, mira, els bombers deia que hi havia una gran acceptació, que els 39 locals d'oci nocturn que havien revisat doncs, estava molt bé i que hi ha de pròpia iniciativa també els propis locals han dit nosaltres tenim això perquè encara que no hi hagi diguem, risc per als materials que hi ha millor que no sigui així.
No, jo millor que passi la inspecció, però no, que me'n recordo del Madrid Arenas també, no? Vull
sí,
dir, la tragèdia aquella que
va ser molt... però gairebé sempre és per sobreocupació,
sobre l'aforo,
és a dir, els aforos, és a dir, allà evidentment aquella discoteca no podia estar tanta gent, no podia, era una...
Això és una responsabilitat de la propietat, no? Bueno,
llavors, el complir els aforaments, jo penso que és una qüestió que...
Això hauria d'estar més vigilat, potser, sí. I més castigat. Sí.
Ara aquest reglament, ja veurem quan sortirà i quina serà la seva composició, cert que, i n'hem parlat algunes vegades a la tertúlia en el seu moment, per Sant Joan, la gran clàssica tira de petards, que afecta doncs, gent que té animals de companyia, o gent gran, gent doncs, que té doncs, també una certa sensibilitat o cardiopaties, dius, potser també obligarà a uns comportaments més cívics per a alguns que doncs, en aquest moment tiren petards, bengales o focs artificials.
Bueno, és que el soroll és pot ser una agressió, pot ser agressiu. Llavors, jo crec que sí que s'hauria... Podríem fer una parròquia lliure de petards. No ho sé, Canillo, per exemple. Però almenys... els animals de companyia pateixen molt i molts malalts també. Molta gent que està malalta i que i pateixen bastant. Si estàs al costat molt cèntric o... Per tant, d'alguna manera... I clar, és difícil no arribar a congeniar, no? El que li agrada el soroll, perquè és el soroll, perquè pot haver-hi bengales sense soroll, no? Però no, els que li agrada realment el soroll i els que realment els hi molesta, no? Potser un màxim també de soroll, no? Amb una hora o que hi hagi una franja horària més limitada.
No conec els llindars, però sé que hi ha llindars de decibels autoritzats per dia i per nit, i no sé si és el cas d'Andorra i tu has tingut eco d'aquestes patologies, però hi ha gent que pateix del soroll del trànsit, d'equips gins o activitats que pot haver-hi a prop de casa seva.
Jo he tingut una obra al costat de la consulta que ha sigut horrible. Vull dir que estaven taladrant, vull dir, la pedra, estaven... i ja no era el soroll, vull dir, quan estaves al carrer no era el soroll, era com es transmetia per sota. Era insuportable, és a dir, no podies estar. Amb el qual, per sort, bueno, pues, vam arribar a un acord d'horari i, bueno, i tenia alguna pacient amb afectació neurològica per la Covid que no podia, impossible venir. I que és...
Els valors, hi ha un reglament recent a Andorra
però el reglament tu el sabràs
i el reglament és idèntic que els països de l'entorn
ja, perquè vam tenir una reunió amb el comú i el reglament és no podem fer més de
45 decibels a la nit
no, i durant el dia no sé quantes hores, 8 hores al dia vull dir, sí. O 6 hores al dia o és que clar però és que no pots treballar. El problema és que no es pot treballar ni es pot viure.
Sí.
Llavors, jo crec que això també s'hauria de mirar, no? Quan estàs en el centre, a veure com es fa, no?
Després, mira, escollir la tecnologia per fer aquest tipus.
Exactament, perquè després vam arribar a un acord i vam fer això, bueno, explosions d'aquestes, no? Controlades, i bueno, molt millor. Ens avisaven quan la farien, molt millor, res a veure.
On hi ha habitacions, tens que canviar el sistema de constructiu.
Sí, sí.
Bueno, el sistema de demolició, sí, sí.
No, va ser un descans, jo, res, no, vull dir, ja, sí, sí. Que facin les... A més, vull dir, les fan més controlades, vull dir, de tal hora a tal hora, sí. No? Que suposo que amb unes quantes, pues ja no estan tot el dia...
Sí, sí, el martell és molt...
Jo crec que hauria d'estar prohibit.
Pel treballador també, a part de que vagi amb cascos i això, però les màquines... Sí, sí. Bueno, hi ha màquines de barrena que l'operari no està lligat a la màquina, està solament percep el soroll i la vibració del terra, però... canviar altres sistemes que siguin explosius, aquests simplement per expansió o per això, bueno, també tenen un altre tipus de problemes de seguretat, etc, no? Però jo penso que cada sistema té una aplicació concreta. És a dir, que si tens que fer un túnel de carretera, doncs tindràs que anar a màquines tuneladores, però si tens que treballar sota un hospital o tens que treballar, doncs tens que escollir un sistema pensant en els altres, pensant a la concentració de població, pensant... A...
Això es fa?
Es tindria que fer. No, però es tindria que fer al nivell de disseny, no al nivell de quan arribi l'empresa constructora, sinó a nivell d'enginyeria i a nivell d'arquitectura, d'agafar i de dir com farem això. Ja està previst, perquè això pot tenir uns sobrecostos, pot tenir... Això té que estar als pressupostos.
Jo crec que la llei ho hauria de contemplar, tot això. És de, si fas un túnel, no?, de carretera als túnels de la Massana, vull dir que no hi ha ningú, que ja no hi viu ningú, doncs pots fer unes coses, i al centre d'Andorra la Vella, al costat de Pirinès, pots fer altres, no? Vull dir, per donar el permís, vull dir.
Sí, sí.
Llavors ja el permís, la llei ja ho hauria de contemplar. No que, bueno, que va haver-hi tot aquest renou, els veïns, el comú, va haver-hi la reunió amb l'empresa, la veritat, que van poder al final arribar a acords, no? Però que vull dir que això hauria de, ja de venir fet, no?
Sí, civisme i consens. Ja que estem parlant de civisme i consens, el Comú d'Andorra ha posat l'any 2025 77 multes per incivisme, un 75% més que el 2024. D'entre elles, no diem la gran protagonista, però sí 37 expedients per no recollir els excrements dels animals domèstics, també qüestió d'higiene pública, s'entén segurament persones orinant per la via pública o altres coses, i incompliment de terrasses i algunes coses més. Déu-n'hi-do, dius...
El dels excrements és perquè l'han agafat en el moment.
Sí, perquè segurament...
Perquè el de l'ADN, que jo vaig discutir que no ho defensava, allò no funciona, el de l'ADN no funciona. Jo vull saber la estadística, perquè ja que va haver-hi tant debat, que van fer l'ADN els gossos, els diners que ens va costar i tot... Vull saber l'estadística de les sancions que posen perquè l'ADN realment ha funcionat. I...
No solament, això és un exemple, però la qüestió de medir l'eficàcia de les polítiques públiques jo penso que tindrien que estar integrades. És a dir,
he fet això,
he modificat la llei d'ordenament territorial i ha tingut aquest efecte. Vaig modificar amb una excusa. La gent que podem construir encara que no s'hagi fet el pla parcial, perquè una persona que té unes propietats i que té un fill i que es vol fer un xalet i tal i qual i no sé què, i dius, vale, molt bé, vamos, modifica la llei. A veure, d'aquestes persones, aquesta casuística que et va servir com a excusa per fer la modificació del pla, quantes persones hi ha hagut? O coses amb modificacions de l'entorn de protecció de béns d'immobles de protecció cultural. No, es té que canviar perquè els ayatoles de cultura boicotegen el canvi d'ús de lo que està al voltant de la plaça de Sant Julià. Vale, pues, vale, pues modifiquem la llei de patrimoni cultural. Vale. Passes per allà i aquell edifici continua igual. 10 anys després i dius, escolta, que l'excusa que va ser que tenia que estar parada una sèrie de coses. No, el que passa és que algunes vegades t'estan senyalant una cosa perquè miris, fan el del pajarotero,
pique, i canvien una altra.
Piquen en un lloc perquè tu et fixis en allò i realment estan fent una malifeta en un altre lloc a 10 quilòmetres de distància. Llavors, l'avaluació de resultats de polítiques públiques jo penso que es tindria que fer...
Hauria de ser per llei, però s'hauria d'avaluar. Perquè és que si no avaluem, tampoc no sabem, no? Vull dir, no tenim coneixement de veure què ha passat, no?
Sí. Diu, l'avaluació, per almenys dir, montem un sistema d'indicadors, canviem la llei i tenim un sistema d'indicadors. Que allò... que també serà discutible el sistema d'indicadors i tot això, però per almenys tenir alguna cosa per medir.
Alguna referència.
Ferran, ara ens acabes de desmuntar completament la feina de l'il·lusionista o del mag que t'atrau l'atenció d'un cantó per fer la cosa de l'altre. O sigui, ara tots que anem a veure un espectacle de màgia d'il·lusionisme...
Cuidado que jo dissabte vaig anar a veure el Mago Pop, eh?
Sí. No he vist mai... El Màgic Andreu no tenia mànigues, no?
Sí.
No he vist mai un polític sense mànigues.
Bueno, ho deixarem aquí avui. Júlia Martínez Llesques, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Et dic fins la propera.
Igual, gràcies.
Ferran Goya, moltes gràcies també per haver vingut
gràcies
avui.
Gràcies a vosaltres.
Et dic també fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.